Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions, benvinguts al magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Desembre, festes. Alcover ja respira aquest ambient nadalenc i us ho explicarem al llarg del programa. Tot això i molt més, tota l'actualitat local a través de les zones d'Alcover Ràdio al 107.3 de la freqüència modulada. Una servidora, Montse Soler, els acompanyaré al control tècnic com també a la locució. Ho farà també la nostra col·laboradora Elia Tell. Abans d'endinsar-nos en el programa, el recordem que si es volen posar en contacte amb nosaltres ho poden fer a través de dues vies. La primera, trucant al telèfon 977 76 01 66 i la segona via correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat. Nosaltres, ara sí, posem fil a l'agulla i comencem. I el sumari ens serveix per conèixer els continguts del programa d'avui. S'acosta el Nadal i amb ell la febre del consumisme. Volem evitar comprar innecessàriament i ho volem fer sobretot en cap i apostar per productes adequats i de proximitat. Amb Lourdes Quintero, tècnica de consum del Consell Comarcal de l'Alt Camp, reflexionarem sobre el consumisme, sobretot en dates clau, i ens recomanarà una sèrie de consells a tenir en compte per apostar per un consum responsable. Més coses. La ballarina Maria Campos ens oferirà aquest cap de setmana l'espectacle de dansa Tarannà i un taller en família dins del projecte Fem Dansa. En parlarem amb ella i recordarem també que els alumnes de quart del CEI Mare de Déu del Remei ja s'han pogut endinsar en el món de la dansa i el moviment gràcies a ella. Farem referència a altres temes com la lluita contra l'oruga processionària, farem referència també a una campanya de donació de sang aquí a Alcover i des de l'Escola Mare de Déu del Remei i l'Associació de Mares i Pares de l'Escola s'ha engegat un projecte, es tracta de la campanya de venda de polseres per 3 euros per finançar un DEA, un aparell desfibrilador extern. Tot això i molts altres temes aquí en aquest magazín d'Alcover Ràdio, però com sempre acabarem el programa amb les estrenes de cine amb la nostra companya Elia Tell. Nosaltres comencem!
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
S'acosten les festes de Nadal i aquesta època es tradueix en un augment del consum. Ens acostem en aquest punt àlgid i per parlar-ne ens acompanya a les zones d'Alcover Ràdio la Lourdes Quintero, tècnica de consum del Consell Comarcal de l'Alt Camp. Lourdes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem parlar de tot el que implica la paraula Nadal i les festes, el consum, aquesta febre d'haver de comprar al llarg de l'any, però sobretot d'una manera més agressiva en aquestes dates nadalenques. Com a tècnica de consum, quina valoració en fas de tot el que es genera al voltant d'aquestes festes?
Doncs mira, precisament com has dit, el Nadal, no, una mica, jo que fa molts anys que treballo amb el món del consum, em serveix per exemplificar o perquè aflorin, no, realment les contradiccions de tot el que és el consumisme, no? Perquè realment és el moment de l'any en què el fet de que sigui més salvatge fa que les persones ens n'adonem una mica de cap on estem nedant, no? I, bueno, bàsicament, això del consumisme ja ve de molts anys, no? Ve dels anys 50 i es genera, no? Gràcies a la publicitat, per facilitar el que és el funcionament de la màquina del sistema que tenim nosaltres, no? Que és el sistema capitalista que es basa, doncs, en aquesta acumulació de beneficis. Aleshores, aquí, el fet més interessant, o una de les coses que a mi sí que m'agrada molt explicar, sempre que em demanen, doncs, que parli de consum responsable, no? per Nadal, és el fet de que és una bona època per nosaltres mateixos experimentar com aquesta publicitat o com aquestes forces, no, entre cometes, ens manipulen, no? I ens arriben a fer comprar coses que potser, doncs, no teníem plantejat comprar. Perquè al final l'objectiu de la publicitat és induir-nos a comprar i que nosaltres comprem pensant que estem triant aquella compra, però que en realitat no és així, perquè moltes vegades, en moltes de les esferes de la nostra vida, doncs acabem comprant un producte perquè el té el veí, o acabem comprant una cosa perquè ens han dit que funciona també, també són les modes, no? O sigui, ara precisament s'ha posat molt de moda tot el que és el producte ecològic, doncs també no deixa de ser una moda, i en el moment en què les grans marques, no, comencen a produir productes ecològics, també es desvirtua, no, una mica el concepte de producte ecològic. Llavors és bo, o a mi el consell que sí que m'agrada donar, és que cadascú, doncs, durant aquestes festes de Nadal, sigui molt conscient de si cada compra que està realitzant l'està realitzant realment perquè vol, l'està realitzant realment perquè la necessita i si ha estat induït a comprar allò. O sigui, el fet de ser-ne conscients ja és molt important, val? Perquè després, o sigui, tot llegir, no? Tot el que hi ha darrere de l'etiqueta, no? Tot el que hi ha darrere de l'etiqueta de la roba que comprem a tots els grans magatzems o dels mòbils o les noves tecnologies que comprem. O sigui, totes aquestes qüestions ja el fet de buscar informació sobre tots aquests productes i realment ens adonarem que aquesta màquina, no? que és el consumisme, al final, doncs, bueno, perquè hi hagi tants productes al mercat, sempre hi ha d'haver, per una banda, malbaratament de recursos naturals i, per altra banda, maltractament de les persones a les fàbriques, als llocs de producció, tan llunyans de nosaltres, però que, bueno, ens arriben a les nostres mans i entre les nostres cases.
Lourdes, i sovint, fent referència a això, no en som conscients o moltes vegades, doncs, tampoc no ho volem veure, eh? Perquè tots sabem que hi ha al darrere de tot plegat, però mira, ens tapem com una miqueta els ulls i fem veure que no ho veiem.
Sí, és bàsicament perquè estem sotmesos a una força de la comunitat, no? O sigui, o del quotidià. Com que al final ens hem transformat una mica en què som en funció de com consumim, no? Si jo sóc en funció del que tinc, i si no tinc res, no sóc ningú. Això ho deia un psicoanalista alemany que es diu Enric Fromm, que va teoritzar bastant sobre tota aquesta qüestió del consumisme, no? Doncs, clar, no hi ha una força suprema, no? O algú que ens estigui obligant a comprar, sinó que al final som nosaltres mateixos que ens obliguem a nosaltres mateixos, no? Com si diguéssim, perquè, clar, si el tiet aquell regala una joguina a aquell nebot, jo no vull ser menys, no? I tota aquesta cadena, al final, acaba retroalimentant-se, no? Però, bueno, això és el mecanisme, sobretot a la publicitat, és la seva funció. La qüestió, o una mica el punt neuràlgic de tot això, és que en el moment que ens transformem en la societat de consum, comencem a comprar no des del punt de vista de la raó, de què és allò que necessitem per viure, sinó que comencem a comprar des de les emocions. Val? Llavors, que les emocions són altament influenciables, altament manipulables, i aquí la publicitat juga el seu paper evident, doncs, de que, bueno, si està molt preestablert tots els passos, no, totes les compres que s'han d'anar fent al llarg d'aquests Nadals.
Per tant, entrem en un altre terreny, el terreny de les emocions, més complicat, per dir-ho així. I nosaltres aconsellem aquest consum responsable al llarg d'aquestes festes, però com bé comentaves, Lourdes, no només aquestes festes, potser perquè ho veiem de manera més directa, més agressiva, però sí que també ho podem aplicar al llarg de tot l'any,
Sí, més que responsable, que també, perquè som corresponsables de que al final tot el que comprem té conseqüències, no només a casa nostra, sinó a la resta del món, però sobretot prendre consciència. Crec que seria com l'eslògan, no? O el missatge que aquest any crec que hauríem de tenir, prendre consciència, sobretot perquè ha sigut un any que, bueno, amb tota la qüestió dels refugiats i això, hem viscut com molt més properament totes que són les crisis, no, a europees i altres parts del món. Llavors potser som una mica més sensibles, no, a la força, no hauria de ser així, però és una mica així, i que durant aquest Nadal no ens en oblidem, no, de tot. O sigui, moltes vegades el que fem és, durant el Nadal, fem com una bombolla, no, i ens alienem completament del que passa a la resta del món. I, bueno, és com una festa que ens tapem els ulls i vivim, no? I després el gener ja vindrà. Doncs una mica això, no? Prendre consciència de què és tot això i de, bueno, de quines conseqüències té al final. I, sobretot, quins beneficis té per a nosaltres i plantejar-nos si realment comprar tot el que comprem ens fa feliços o no.
Cert. Nosaltres, Lourdes, com a consumidors, és a dir, quines pautes podem seguir? Quines recomanacions ens pots adreçar pel que fa ara, si et sembla, doncs ens centrem en aquestes compres d'aquests dies, sobretot d'aquestes festes de Nadal, i que, evidentment, doncs, com sempre diem, també podem aplicar a la resta de l'any, perquè de compres sempre en fem durant tot l'any.
Exacte, sempre en fem. Doncs, bueno, evidentment, com que és bastant inevitable deixar de comprar per gairebé tothom, no? que estem aquí, doncs, bueno, a més de prendre consciència de que és bo, doncs, seguir unes pautes, com tu dius, o unes recomanacions, sobretot i tenint en compte el que és aquesta bogeria, no? de comprar, que al final, doncs, si ens hi fixem, tenim tants inputs a l'hora d'anar a comprar regals, que és molt important planificar, val? I sobretot saber quin pressupost tenim, saber quan ens volem gastar i fer una llista de tot allò que s'adequï al nostre pressupost. Perquè si no, no ens n'adonem i el pressupost marxa. A més, com que comprem amb targeta de crèdit, el diner de plàstic aquest fa que no siguem conscients de com es buida el moneder.
Sí, no veiem com marxen, eh?
Exacte. Llavors després ens trobem amb les sorpreses, no? Per tant, fer una llista de les compres que s'ajusti al nostre pressupost, comparar preus i també la qualitat dels productes. I no només dels productes, no estem parlant només de béns materials, sinó també dels serveis, perquè durant el Nadal no només comprem coses, sinó que també consumim o fem ús de molts serveis en quant a oci, per exemple, no? Doncs la qualitat dels serveis, o anem a la perruqueria, o, bueno, o sigui, tot és una cerimònia, no? Això del Nadal, que té moltes vessants i molts components. També és important intentar avançar-se, no?, una mica a les compres per no anar a última hora, precisament pel fet que al final anant a última hora acabes comprant el primer que trobes i doncs potser no tens temps de buscar el que és el millor. I és molt important que ens informem sobre els canvis i devolucions, perquè nosaltres aquí, bueno, com que treballem cada dia amb consumidors, hi ha la falsa creença, doncs, que sembla ser que a tot arreu, si una cosa no m'agrada, la puc canviar. Però no és un bé així, o sigui, la normativa només estableix que el canvi es pot realitzar sempre i quan el producte tingui algun tipus de defecte, no? O no sigui conforme, però si el producte és correcte i el que no ens agrada és el color, o ens va gran o ens va petit, no té per què haver-hi una devolució de forma obligada per llei. Però sí que és veritat que moltes botigues, per referència comercial, el que fan és oferir als seus clients, doncs, potser 15 dies per fer la devolució o 30 dies. Llavors, com que normalment per Nadal fem regals a altres persones, que pot haver-hi problemes, doncs, que o ja ho tinguin o no els hi vagi bé o no els hi quedi el color, el que sigui, és molt important informar-se a cada botiga que anem sobre els canvis i devolucions. I si no estem d'acord amb la política de la botiga, doncs saber que podem canviar d'establiment.
Sobretot important, aquesta recomanació, perquè sovint doncs, és això, no hi parem atenció i després ens trobem amb la sorpresa, i clar, són diners que al cap i a la fi doncs, són nostres i són compres que a vegades queden allà,
Sí, ja et dic, aquí és un dels problemes que més ens trobem, sobretot després de Nadal. El mes de gener és el mes del canvi i dels canvis de les evolucions, perquè la gent, bueno, es pensa doncs, que per llei els hi han de tornar els diners, i no és així. Val? Llavors és important informar-se sobre cada botiga, ho informa amb cartells i té la seva política, i cada botiga és diferent i és un món.
Per tant, planifiquem sobretot les nostres compres. Uh-huh. Aleshores, nosaltres necessitem escollir joguines, producte estrella de les festes de Nadal, producte estrella dels nostres petits. Com podem escollir, com podem triar la millor joguina?
Doncs, bueno, d'entrada, el més important és que la joguina s'adequi a l'edat de l'infant. Això és molt important, sobretot en el que és l'aspecte de noves tecnologies, en l'aspecte de videojocs, perquè moltes vegades doncs, estem comprant videojocs per nens que no és de la seva edat, no? I és interessant el món dels videojocs perquè, a més, tenen molt desenvolupat el que és el tema de l'etiqueta, val? Per tant, sempre que anem a comprar algun tipus de, ja sigui videojoc o qualsevol altre tipus de joc de tipus electrònic, trobarem no només a quina edat està adequada, sinó que, a més, podem trobar si hi ha llenguatge ofensiu, si apareix sexe en el videojoc, si apareix violència. Llavors, jo crec que llegir l'etiqueta és bastant important amb aquests videojocs. Sí que moltes vegades doncs, tendim a comprar allò que ens demana el nen o l'adolescent, però bueno, pues, si veiem que no s'adequa a la seva edat, doncs poder intentar fer una reflexió també a l'infant doncs, que potser no hauria de jugar amb aquell tipus de joguina.
Lourdes, i com sempre diem, doncs, intentant no emborratxar-nos que doncs, els nostres petits tinguin tantes coses que al final, i això és cert, perquè ho hem viscut, acaben jugant amb la caixa.
Sí, amb la caixa. I corren aquests dies corren bastants vídeos per internet de nens que obren les joguines i que acaben jugant amb la caixa. Llavors també una cosa molt important és que tingui, no?, que totes les joguines tinguin les dades, no?, del fabricant, que tinguin la marca i que hi hagi les instruccions, val? Perquè, bueno, sembla una tonteria i sembla que hi hagi de contenir, però encara trobem joguines doncs, que tenen moltes mancances amb aquest tipus de normativa, sobretot. I, bueno, un tema que encara veig que com a societat no hem aconseguit és la qüestió dels estereotips sexistes, no? Uh-huh. Seguim trobant encara a les botigues de joguines, encara seguim trobant les joguines separades per nens i separades per nenes. Bueno, això és una qüestió que nosaltres des del món del consum sempre insistim molt, perquè bueno, sí, creiem que les joguines no tenen sexe i que cadascú pot jugar amb la joguina que vol, no? O sigui, si una nena vol jugar amb un camió, doncs té tot el dret a jugar amb un camió. I bueno, en aquest sentit, els establiments no ens ho posen massa fàcil, perquè només veure els catàlegs doncs ja veiem com segueix havent-hi el blau i el rosa, no? per separar nens i nenes. Uh-huh. En tot cas, doncs, a l'hora de comprar, doncs, intentar doncs, no comprar joguines que diferenciïn molt el que és que són per nens o que són per nenes. I l'altra recomanació, la qüestió de les joguines bèl·liques, molt important, perquè, bueno, quan els nens juguen a fer la guerra, doncs, bueno, és millor evitar-ho, no? I al darrere de cada acte, no?, doncs intentar fer una reflexió, o si és inevitable, no?, que els nens i nenes doncs, puguin demanar joguines bèl·liques, doncs intentar fer-los reflexionar sobre, bueno, per què volen jugar a la guerra, si en aquest món al final el que volem és una altra cosa.
Lourdes, aquestes són les recomanacions que ens has ofert per triar la millor joguina. Uh-huh. Moltes, doncs, evidentment, són de calaix, però a vegades sembla que no hi parem prou atenció, i el que ens agradaria també parlar, que imaginem que és una de les recomanacions, és apostar per al consum de proximitat, oi?
Sí, apostar pel consum de proximitat. Bueno, és la recomanació principal, perquè, bueno, doncs al cap i a la fi som conscients que estem envaïts per unes grans marques i uns grans centres comercials, quan, doncs, bueno, al final el que hauríem de favorir és aquest consum nostre, no, el consum de casa, sobretot per diferents motius. Un és per la confiança que pots tenir amb el consum de proximitat. El que és el tracte, no? La millor qualitat, la millor atenció, l'assessorament dels botiguers i botigueres que fa tants i tants anys que treballen als nostres carrers. Després, la qüestió de la seguretat, la qualitat, i un aspecte molt important és la reducció del que són els costos energètics del transport, que és una qüestió que normalment no es valora, però, bueno, el fet que hi hagi mercaderies tombant per tot el món nit i dia, doncs significa una despesa energètica que té moltes conseqüències contaminants en el que és el nostre món. Per tant, consum de proximitat. I sobretot allò que dèiem, no, de la publicitat, ja fa molts anys que les persones s'estan conscienciant de que han de consumir en qüestions de proximitat, i fins i tot les grans marques, no, o els grans supermercats han incorporat el que és aquest consum de proximitat als seus establiments. Però crec que és important també subratllar que cal anar molt de compte, perquè al final, si nosaltres anem a un gran establiment, a un gran magatzem, o a aquests centres comercials que normalment s'ubiquen a les afores dels pobles i ciutats, i estem pensant, no, que comprem quilòmetre zero o que comprem productes de proximitat, el que no estem canviant és el concepte, no? I el concepte de centre comercial és el que realment fa mal als petits agricultors, per exemple, petits ramaders, o el que són els petits establiments, els petits comerços, no? Llavors, no estem canviant el concepte. I això indueix molt a la confusió, perquè moltes vegades ens pensem o tenim com la consciència neta perquè anem al gran establiment i ja, bueno, però he comprat producte de proximitat, mm-hmm, però no és el mateix. El producte de proximitat és important que es compri també a les persones que el realitzen o a les persones que venen des de la proximitat. Per tant, és aquesta constant evolució que té la publicitat i que tenen els mètodes de consum, perquè és evident, o sigui, les grans marques el que volen és vendre més. En el moment que han vist que els consumidors es decantaven cap a aquest consum de proximitat, han buscat l'estratègia també per absorbir-los, no? Llavors, doncs, és important ser molt conscient, la paraula consciència és potser la que descriu millor, i saber desxifrar i definir realment, que no caiguem en aquest parany de reproduir el sistema de grans magatzems, que precisament és el que fa mal al petit, no? Al de casa.
I com ens agraden, aquests detalls fets a mà, aquestes coses artesanes, no? Úniques.
Sí, uh-huh. I bueno, podem aprofitar perquè, bueno, a més, es fan moltes fires al llarg de... Bueno, aquí a la comarca, aquest Nadal se'n fan algunes, no? Llavors també és l'oportunitat que tenen aquestes persones, els firaires, no? Que a més és una feina dura d'estar al carrer, al ple hivern, doncs tenen l'oportunitat de poder vendre els seus productes, que són productes únics, això està claríssim.
Lourdes, per Nadal doncs també hem de tenir cura del nostre entorn, i per tant el reciclatge també juga un paper important, oi?
Sí, el reciclatge... Bueno, d'entrada, primer, evitar, no?, que generin residus, no? Per tant, tot el que és la qüestió si fem àpats de Nadal, bueno, pues si podem fer servir la vaixella, molt millor que millor, que segur que el menjar també serà més gustós, o sobretot en aquests àpats multitudinaris, no?, que normalment fent servir, doncs, coberts de plàstic, o sigui, són diferents exemples, no?, que podem tenir amb el regal, no només és el que comprem, sinó el que dèiem abans, tots els actes lúdics que es fan també tenen un component que fa doncs, que siguin molt multitudinaris i que, per tant, doncs, se generin molts residus. Aleshores, doncs, tenir una mica de cura i prevenir, o sigui, abans de crear el residu, doncs no crear-lo. Llavors, doncs, si no hi ha més remei que crear aquest residu, doncs reciclar. És bo fer neteja de les joguines o de la roba, per exemple, estem parlant de joguines, però també un dels productes estrelles, especialment amb adolescents, és la roba, no? O les noves tecnologies. Intentant fer una mica de neteja, no?, i poder doncs, donar-li una segona vida en aquestes joguines o en aquesta roba. Els embolcalls, el paper de regal, doncs, bueno, intentar que sigui el mínim possible. Llavors també es caracteritza el Nadal doncs, perquè les piles, no?, són més freqüents, especialment perquè la majoria de joguines fan servir piles. Llavors, bueno, és important que si les hem de canviar les portem al contenidor perquè són altament contaminants o que en puguem utilitzar de recarregables. I un últim apunt és el fet de, tornem a les joguines, és que les joguines que estan fetes amb materials renovables o amb materials que venen de la natura, com la fusta, com el cartró, sí que tenen un impacte ambiental més baix, però no només a nivell mediambiental, sinó també, o sigui, és que últimament totes aquestes joguines que venen sobretot d'exportació s'han trobat que estaven, per exemple, els tints que fan servir per pintar-les, no?, o per tenir la roba, han trobat ftalats, que els ftalats, per exemple, són components tòxics que aquí no estan permesos, no?, però que igualment doncs entren, bueno, si es colen per les duanes o perquè no estan ben detectats. Llavors, bueno, sempre és més important o és més agradable pel joc intentar buscar aquests materials més nobles i més que venen de la natura, sobretot per l'infant, no?, o per l'adolescent, que sempre serà més agradable.
Tot i així, ja per anar acabant, si seguim aquesta sèrie de consells, però tenim algun tipus de reclamació, algun tipus d'entrebanc, Lourdes, quins documents hem de conservar i com podem reclamar?
Sí, mira, d'una banda, Montse, és molt important conservar el que són les factures, els tiquets de compra, val? Perquè són la nostra garantia. I els necessitarem si hi ha algun problema amb aquella compra. Trobem moltes persones que venen sense etiquet i no li donen massa importància al etiquet. Últimament doncs, s'ha devaluat bastant la qüestió de guardar el etiquet, no? Fins i tot hi ha molta gent que l'estripa i el deixa allà mateix a la botiga. O ve molta gent que diu, no, és que no me l'han donat. Doncs hem de saber que com a consumidors hem de reclamar aquest etiquet, o sigui, l'hem de demanar, val? I si no ens el volen donar, doncs, bueno, podem fer ús de la Guàrdia Urbana perquè aixequin acte del fet que no ens volen donar el tiquet perquè és d'obligat compliment, o si no, doncs podem fer una reclamació al mateix establiment. Però és molt important que tinguem un comprovant de que nosaltres hem adquirit aquell producte o aquell servei, eh? Si ens anem a depilar i després tenim problemes amb la depilació, del que sigui, val? Molt important, perquè serà la nostra garantia. Per si el producte s'espatlla o el servei no ha funcionat bé o per si hem de reclamar. Aleshores, una cosa molt important, bastant específica del Nadal, que els catàlegs i les ofertes comercials són vinculants. Per tant, és important que ens els guardem. Què vol dir que són vinculants? Doncs que si nosaltres trobem un catàleg que ens diu que una cadira o un llit o una rentadora val tants euros, si després anem a l'establiment i se'ls ha esgotat o qualsevol cosa, no, o sigui, ens han d'oferir aquella rentadora a aquell preu, a no ser que hi hagi una inscripció que digui quantes existències hi ha d'aquella rentadora, per exemple, perquè, clar, llavors representaria que ens estan fent publicitat enganyosa, perquè si nosaltres rebem a casa nostra o al nostre correu electrònic una publicitat i acabem anant a aquella botiga induïts, no?, per aquella publicitat, si després allò no hi és i ens acabem comprant una rentadora, un ordinador, el que sigui, que és més car, doncs ens hauran enganyat, o sigui, publicitat enganyosa, perquè ens hauran fet picar, no?, com si diguéssim, per un preu que després no és. Mm-hmm. Els catàlegs i les ofertes són vinculants, per tant, és molt important conservar-les, val?, fins i tot després de la compra, per si sorgeix algun problema. I, doncs, si tenim el problema ja i no la botiga o l'establiment o l'empresa no ens el resol, doncs que sapiguem que podem ficar una reclamació, podem fer una queixa i podem fer una denúncia. Aleshores, doncs, allà al mateix establiment, demanar full de reclamacions, que també, igual que la factura, és d'obligat compliment. Si no us el donen, heu de saber, doncs, que podeu trucar o als Mossos d'Esquadra o a Guàrdia Urbana perquè es presenciïn a aixecar acta de que no us volen donar els fulls de reclamació i, doncs, bueno, reclamar que us resolgui el problema. Llavors, doncs, després tenim les oficines de consum que atendran, doncs, totes les vostres queixes, totes les vostres reclamacions i també, doncs, si teniu dubtes, no? Nosaltres ens dediquem molt també a gent que vol comprar, vol fer compres així més grosses, per exemple, doncs que volen llegir les condicions generals i no les acaben d'entendre, doncs nosaltres també intentem aclarir una mica més i traduir aquestes condicions generals que sovint estan amb aquesta lletra petita.
Lletra petita i feixuga, eh? Sí. Quan agafem allò, a vegades no sabem ni això, no? ni per on agafar-ho. Lourdes, nosaltres esperem que després d'aquest espai els nostres oients, doncs, almenys prenguin consciència, no? Que és el que sempre diem, intentin aplicar aquests consells tant en aquestes festes com al llarg de tot l'any.
Sí, perquè al final, si te n'adones, Montse, ara al Nadal sí que és veritat que hi ha una pujada molt bèstia, no?, del que és el consum, però la mateixa societat ha buscat els quers, no?, per tenir sempre un motiu per comprar. Uh-huh. Val? Sí, sovint està relacionat amb el que són les festivitats, però si és estiu perquè és estiu, si és tardor perquè és tardor, i si és hivern perquè és hivern.
I si no ens ho inventem.
Hi ha un motiu de compra i no s'acaba, és una roda que no s'acaba mai, no podem descansar.
Lourdes Quintero, tècnica de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal de l'Alt Camp, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i si no ens veiem abans, que passis bones festes.
M'agradaria recordar a la gent que escolti el programa que nosaltres estem ubicats al Consell Comarcal de l'Alt Camp, uh-huh, que per qualsevol consulta que tinguin, doncs només trucant al Consell Comarcal poden demanar hora.
El Consell Comarcal de l'Alt Camp, recordem que és a Valls.
Sí, és a Valls i bueno, donem servei a tota la comarca, val? I bueno, que aquí estem, encantats.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Montse.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
Ja n'hem fet referència breument al sumari del programa d'avui. Els expliquem aquelles notícies en clau local. Els serveis municipals de l'Ajuntament d'Alcover han instal·lat un total de 21 trampes per a controlar la baixada de l'eruga processionària, els pins del voltant de l'escola Mare de Déu del Remei i els patis adjacents. Perquè aquestes siguin efectives, s'han de col·locar durant els mesos de novembre i desembre, com és el cas del nostre poble. L'objectiu d'aquesta actuació és evitar el descens i impedir que les erugues puguin enterrar-se al terra per passar l'hivern. Al caure en aquestes trampes, moren d'inanició a l'interior d'aquestes bosses. Amb la pujada de les temperatures, l'eruga prolifera en camps, parcs, patis, suposant un autèntic perill pels nens i pels animals de companyia. Des de l'Ajuntament d'Alcover recomana que s'eviti el contacte amb aquests insectes, com també que segueixin els següents consells per combatre l'eruga processionària. Com en la majoria de plagues, la prevenció és clau per exercir-ne un bon control. A les zones públiques, com per exemple els parcs, centres educatius, zones esportives, s'ha d'efectuar el tractament recomanat. En l'àmbit particular, es recomana fer tractaments que controlin i evitin la plaga. Recordar que aquesta actuació s'ha de fer per persones o empreses amb autorització i els coneixements corresponents. Una altra forma de controlar la plaga és fomentar i protegir els ocells insectívors, grans depredadors d'aquestes orugues. Més notícies. Un any més, l'Ajuntament d'Alcover ha engegat la campanya Cap nen sense joguina, amb la finalitat que aquest Nadal tots els nens i nenes puguin gaudir d'una joguina. La campanya recorda als ciutadans la importància de reutilitzar les joguines, comptes o jocs que ja no es fan servir i convida a ser solidari donant les altres persones que les necessitin. Les donacions es poden fer a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament d'Alcover del 19 al 23 de desembre, de 9 del matí a 2 del migdia. Les joguines poden ser noves de segona mà, però això sí, en bon estat.
El dia que comença, som pallassos i soldats.
Què més? El proper dilluns 19 de desembre tindrà lloc una campanya de donació de sang al Cuber. Serà a Ca Cosme de 5 de la tarda a 9 del vespre. Donant que són èpoques complicades, demanem el màxim esforç per fer aquesta difusió de la campanya. Per tant, doncs, dilluns 19 a Ca Cosme de 5 a 9 del vespre. Canviant de tema, des de l'Escola Mare de Déu del Remei i l'Associació de Mares i Pares de l'Escola s'ha engegat una campanya que, mitjançant la venda de polseres per 3 euros, es finançarà l'adquisició d'un aparell desfibrilador extern automàtic, un DEA, el que s'anomena un DEA, dirigit a la cardioprotecció dels alumnes, professors i pares de l'escola en cas d'aturades cardiorrespiratòries que es poguessin donar al centre. Recordem, doncs, que el divendres, aquest mateix divendres, 16 de desembre, en els actes de la Marató, també es poden comprar, estaran al pavelló municipal i també ho poden fer al PIC, a l'escola, a l'AMPA i als establiments col·laboradors.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
Aquest diumenge, 18 de desembre, a les 6 de la tarda, el Convent de les Arts acollirà la darrera proposta del projecte Fem Dansa a Alcover. Es tracta de l'espectacle de dansa en família Tarannà, de la companyia Guinader Maria Campos. Nosaltres hem tingut el plaer de conversar amb ella, amb la Maria, creadora i ballarina catalana, sobre l'espectacle i el seu procés de gestació. Això és el que ens explica.
Sobretot aquest és un gran projecte que porto temps, diguéssim, fent-ho. Tarannà, de fet, és un espectacle que inicialment va començar fa ja un parell, tres anys, i de fet, en un principi no era un espectacle per nens, i em van, bueno, van veure la primera part del procés i això, tot l'espectacle que jo havia creat, i em van convidar d'alguna manera a adaptar-lo o a presentar-lo davant d'un públic infantil. I llavors jo va ser quan vaig començar a repensar tot l'espectacle, perquè, bueno, de fet, o sigui, Tarannà és un espectacle que gira entorn de la idea del, de la transformació, la metamorfosi, com passes d'un estat a un altre. I jo per fer tot això utilitzo una tela de jute, o sigui, una tela de sac, i d'alguna manera hi havia algo molt, molt màgic, molt, d'alguna manera, algo que creava una curiositat, no només pels adults, sinó també hi havia aquesta apertura cap a altres públics, no? Llavors d'aquí, pues, quan em van comentar d'adaptar-lo per a aquest públic més jove, llavors bueno, em va agradar la idea i efectivament, mira, després vaig estar fent aquest, vaig estar una setmana al Mercat de les Flors presentant el treball, van venir escoles i efectivament va funcionar molt bé. I de moment, doncs, el mantinc obert, pues, això, a diferents tipus de públic. I ja et dic, no és únicament un espectacle per nens, però sí que funciona molt bé per aquest tipus de públic.
Ens presenten un joc i una successió d'imatges on es convida a seguir el fil de la màgia i a deixar anar la imaginació.
O sigui, jugo amb crear imatges. O sigui, vaig creant imatges i d'allà, pues clar, cadascú pot interpretar-les. Jo anava a les escoles perquè vaig, durant la creació, o sigui, el procés també una mica em vaig endinsar una mica en aquest món i vaig anar a escoles per poder compartir el procés i rebre també una mica de com ells acollien aquest espectacle, no? O aquesta proposta. I llavors, a partir d'allà em vaig adonar que sí, és realment obert. O sigui, jo faig una proposta però no és la meva proposta. Jo no estic explicant algo especialment d'això, va d'això. Jo intueixo, o sigui, deixo que s'intueixi o convido a obrir portes, però l'imaginari ja després cadascú, no? És el que el seu bagatge, la seva experiència, pues, li pot dur a un lloc o a un altre.
Tarannà és la darrera proposta del projecte Fem Dansa al Cuber i Can Bos ens explica quina importància creu que tenen aquest tipus d'iniciatives per intentar acostar la dansa a tot tipus de públic.
Bueno, malauradament, arribant a aquest punt on estem encara, la dansa no té la visibilitat que té, doncs, altres arts, no? I bueno, jo crec que sempre aquest tipus de programes sempre ajuden molt, perquè no és ja només portar la dansa, sinó és el que crea també al voltant d'això, de llocs que potser no tenen aquesta possibilitat per diferents raons, o sigui, de poder portar companyies o de poder portar propostes que potser... Això dona peu a arriscar-se una mica o a crear aquestes possibilitats de cara al futur, pues, potser la gent s'anima una mica més i llavors ja no s'haurà de tirar d'aquests programes tan específics, sinó serà una cosa normal, no? Ja anar al teatre serà normal, veure dansa serà normal, tot i que costa molt, però bueno, sempre són una molt bona proposta, jo crec, quan es fa d'una manera, sobretot amb talent de carinyo, bueno, i també amb gent que té un coneixement i que jo crec que això fa molt, no? Professionals que realment estan apostant per algo que ells coneixen, que saben que pot funcionar. Ja no parlo d'un espectacle en concret o res, però de realment d'una manera de fer i d'apropar la dansa o d'apropar les diferents propostes a llocs, ja et dic, o sigui, anant al Cuber, que jo no sé si hagués anat en una altra ocasió, vaig descobrir un lloc molt, 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 molt curiós, molt maco, a més crec que estan treballant molt bé allà.
Per altra banda, aquest dissabte 17 de desembre, a les 11 del matí, tenim l'oportunitat de poder participar en el taller intergeneracional que oferirà la pròpia ballarina.
Aquest intergeneracional abarca moltes, bueno, totes les edats, i de fet, o sigui, no és tan... A mi m'interessa sobretot, bueno, això ve arrel d'una proposta que a mi m'havien fet, de donar un taller intergeneracional amb diferents... per diferents edats, no? I l'he estat fent durant, ja porto un parell d'anys fent-ho, i d'alguna manera em va obrir també a mi un canvi, una manera, perquè jo dono classes a professionals, dono classes a alumnes de dansa, en alguna ocasió també dono classes a escoles. Llavors, clar, no havia treballat mai amb diferents edats, no? I com portes, com juntes dos edats diferents, no? Un podria ser uns pares, uns fills, o inclús a vegades venen avis. Llavors, com els ubiques, com els hi portes a moure's, no? No només que sigui des d'un lloc de aixequem el braç i fem un moviment abstracte, però a mi m'interessava com dins de l'imaginari, com podem treballar a partir d'un imaginari, o sigui, de col·locar-nos en una situació o en una altra, i com veure com el cos està involucrat. A vegades involucrem molt més el cos normalment en la vida, no? I quan realment et deixes anar una mica aquesta inhibició, no? Que tenim de, jo no em vull moure, jo no vull fer dansa, però quan els dius, pues imagina't que has d'anar d'aquí a allà, has de fer un salt o has de fer un equilibri, en comptes de dir un equilibri, si canvies la manera, no? La situació de pensar-ho, llavors ja t'estàs movent, no? D'alguna manera, pues, la meva proposta és aquesta, o sigui, com sense adonar-te'n d'alguna manera, sense haver de pensar en aixecar un braç o aixecar una cama, no? Ja ho estàs fent, no? Ja t'estàs movent i és interessant, pues, trobar aquesta altra via del moviment. I tot i que ens coneixem, no? Estàs a casa, comparteixes tot amb la família o, no? Amb el pare, amb la mare, però et trobes en un altre lloc, hi ha altres famílies i treballes d'una manera col·lectiva, que també això és molt important, no? A vegades no és només no estem sols, sinó que pots donar suport, pots rebre suport, i aquestes coses a vegades es van perdent en aquesta societat.
Els alumnes de quart del CEIP Mare de Déu del Remei ja han tingut l'oportunitat d'endinsar-se en el món de la dansa i el moviment. Amb un taller, ens ho explica Maria Campos.
Doncs molt bé, sí, van ser tres grups diferents i realment la proposta, a més de que és una proposta molt, molt enfocada cap a nens, o sigui, cap a aquest tipus d'alumnes, que una vegada més és aquesta idea de com els hi podem fer des de l'imaginari, com els hi podem fer moure, no? Com, llavors, i sobretot el que volen és això, deixar anar, no? I és, és una energia que tenen que és important fer-los veure que no només et mous des de posar música i ballar, no? Que això seria, però també des d'altres, ja et dic, des d'altres imaginaris, creant altres situacions. I això va ser una cosa molt maca que de fet, pots veure la creativitat que hi ha dins del cos mateix.
Recordem que les entrades de Tarannà es poden adquirir per 6 euros i 4 euros amb el carnet del CEA a la Casa de Cultura Ca Cosma, al web www.convenarts.cat o bé a la taquilla del convent des d'una hora abans de l'inici de la funció. Aquest espectacle es troba inclòs en l'abonament Petits i Grans i General. I que pel taller intergeneracional la inscripció és gratuïta, però per a poder-hi participar cal tenir, això sí, entrada de l'espectacle Tarannà. Les places són limitades, per tant, doncs es necessita formalitzar aquesta inscripció a convenarts@elcuber.cat amb el nom i cognom dels participants i les edats.
Elcuber Ràdio, la teva ràdio municipal.
La sintonia ens indica que és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Com sempre ho fem de la mà de la nostra col·laboradora, de l'Elia Tell. Elia, bon dia.
Molt i molt bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, una setmana més aquí explicant-vos les estrenes.
De quantes estem parlant aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana n'estem parlant de 4, de 3 pel·lícules i d'un documental, que ja sabeu que sempre m'agrada portar aquest gènere aquí al magazín. I doncs d'aquests 4 films del que estem parlant són Rogue One, una història de Star Wars, El faro de las orcas, Canta i el documental Ciudades a contraluz.
4 estrenes per a tots els gustos, per triar i per remenar i, com sempre diem, per acostar-nos a les sales de cinema de casa nostra. Anem a per la primera.
Diga su nombre.
Jean Erso.
Falsificación de documentos imperiales, posesión de propiedad robada, agresión con agravantes y resistencia a la detención.
Sola desde los 15 años, irresponsable, agresiva e indisciplinada.
Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo.
Elia, ¿de qué tracta?
Doncs Rogue One és un spin-off d'una història que ha derivat de les pel·lícules de Star Wars. Gareth Edwards dirigeix aquesta nova entrega que passa molt temps abans que les pel·lícules que ja coneixem de Star Wars, però que ens dona a entendre moltes coses d'aquesta saga. Aquesta vegada tenim una nova protagonista, que és la Jean, i que està interpretada per l'aclamada actriu Felicity Jones. Aquesta noia és una recluta de l'Aliança Rebel i ha rebut l'encàrrec més important de la seva vida. La senadora i líder en secret de l'Aliança Rebel li ha encarregat una missió molt perillosa, que és robar els plànols de l'Estrella de la Mort, l'última i destructiva arma de l'Imperi Galàctic. Aquesta nau que nosaltres tots ara coneixem és capaç de destruir planetes sencers en un tres no res, i l'Imperi està fent passos agegantats per acabar-la el més aviat possible. Per aquest motiu, la Jean i un grup de rebels hauran d'embarcar-se d'immediat en aquesta complicada missió. Però la pregunta que segur que tots ens estem pensant és que si podran un grup de soldats rebels aconseguir el seu objectiu davant de l'immensitat d'aquest imperi?
Doncs ho veurem.
Ja ho veurem.
A veure què passa.
En què te convertiràs?
Un animal fascinante. Ellas son las culpables de que estemos aquí.
¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan?
No es ninguna enfermedad. Es un desorden en su cerebro.
Anem, si et sembla, per la segona de les estrenes d'aquesta setmana.
Doncs la següent és El faro de las orcas i ens arriba, és una producció espanyola i de la mà de Gerardo Olivares, que dirigeix una pel·lícula basada en fets reals on els seus protagonistes són el Tristan i la Lola, que és la seva mare, i que faria el que fos per fer feliç el seu fill. El Tristan és un autista i la seva mare decideix portar-lo fins a la fi del món. Junts emprenen un viatge fins a la Patagònia d'Argentina per trobar-se allà amb un guàrdia forestal que té una relació un tant especial amb les orques. Gràcies a aquesta interacció amb aquests animals marins, el Tristan descobrirà una nova relació amb la natura que l'ajudarà amb la seva malaltia. Aquest viatge marcarà un abans i un després en les vides d'aquesta mare i el seu fill. Amb aquesta pel·lícula compta amb el repartiment de Maribel Verdú i Joaquim Furriel.
Anem a per la tercera. Abans d'escoltar el tràiler, diem el seu títol.
Doncs aquesta és una pel·lícula d'animació per als més petits de la casa i es Canta.
Mi teatro está pasando una mala racha últimamente y ¿qué voy a hacer?
¿Dejarlo?
No, mi próximo espectáculo será Redoble. Un concurso musical. Imagínate, tu vecina, el frutero, ese pollo, ese de ahí. ¡Ah! talento auténtico de la vida real.
Norman, ¿quieres decirles lo bien que canto?
Uy, sí, eres genial, cariño.
I per als més petits ens arriba aquesta pel·lícula d'animació, també doncs els queden pocs dies d'escola, eh? D'alguna manera doncs també els nostres petits volen gaudir del cinema i ara aquests dies doncs tindran temps.
Doncs sí, tindran temps d'anar al cinema per veure Canta, que és la història del Buster, que és un koala i és el propietari d'un gran teatre. En aquests moments l'establiment no passa pel seu millor moment i el Buster per això decideix organitzar un concurs de cant per reflotar el mateix teatre. El seu objectiu és atraure la multitud amb una multitud d'animals que busquin convertir-se en estrelles del cant. Amb un ratolí, una elefanta, una truja, un jove goril·la i un eriçó seran els protagonistes perquè torni a sonar la música en aquest gran teatre. Actors com el Matthew McConaughey, la Reese Witherspoon o la mateixa Scarlett Johansson posen la veu a aquests diferents animals.
¿Vas a creer lo que he hecho hoy?
Papá, no quiero estar en tu banda. Quiero ser cantante.
¿Cómo he podido tener un hijo como tú?
¡Lo sacaré de aquí! ¡Papá, espera! ¡Conseguiré el dinero! ¡Te lo prometo!
Me vendrían muy bien unas clases de piano.
Sí, eso ha sonado muy mal.
Es un momento decisivo en todas nuestras vidas.
Habrá que ponerse picante, ¿no?
¡Ya!
I anem, si et sembla, per la quarta i última estrena d'aquesta setmana.
Doncs el documental, com hem dit abans, Ciudades a Contraluz.
We lived through almost 30 years of war in Lebanon. It definitely scares me.
Mba biranshi mishere ko ntangire kujya mu igare ntangire kuritwana twaye 2012.
Muchos amigos con los que yo crecí jugando fútbol fueron baleados, todos fueron muertos.
Doncs Ciudades a Contraluz és un documental que ens vol mostrar com quatre ciutats diferents han aconseguit tirar endavant després de la guerra, de la destrucció i del dolor. La violència del narcoterrorisme de Medellín, el setge de Sarajevo, el camp de batalla de Beirut i el genocidi de Ruanda són les diferents històries protagonistes. El català Francesc Relea és el capdavant d'aquest documental que ens farà veure a través de diferents testimonis com aquestes ciutats volen deixar enrere aquest horror que indubtablement els ha marcat de per vida.
I com sempre, nosaltres posem el punt i final a aquestes estrenes amb un documental. Aquest és el d'aquesta setmana i, com sempre, t'agraïm, Meli Atell, que ens acostis al cinema a casa nostra a través de les zones del Cuber Ràdio i nosaltres doncs ens retrobem la setmana vinent.
Doncs fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Ara que la s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que
i aprofitem els últims minutets de programa per fer un repàs a l'agenda de casa nostra. Aquest divendres, 16 de desembre, recordem, a partir de les 3 de la tarda, el pavelló municipal acollirà la cantada de Nadales a càrrec dels alumnes de l'escola Mare de Déu del Remei. Ja dissabte 17, durant tot el matí, tindrà lloc el mercat de Nadal amb botigues al carrer del nostre poble. I el museu serà escenari també aquest dissabte, a 12:15 del matí, de l'espectacle de màgia a càrrec del Mag Frank. Descobrirem un món ple de sorpreses, il·lusions, trucs i molt més. L'activitat recomanada per als infants de més de 6 anys és gratuïta, però recordem que cal inscripció prèvia trucant al 977-84-64-52, 977-84-64-52, o bé enviant un correu electrònic a l'adreça museualcuber@alcuber.cat. museualcuber@alcuber.cat. Recordem que les places són limitades. I aquest diumenge, el 18 de desembre, ja ho hem recordat al llarg del programa d'avui, a les 6 de la tarda, perdoneu, el Convent de les Arts acollirà aquesta darrera proposta del projecte Fem Dansa al Cuber. Es tracta d'aquest espectacle de dansa en família de la companyia Guinalder i Maria Campos, Tarannà. Prèviament, la ballarina oferirà aquest taller en família dissabte 17 a les 11 del matí. I nosaltres amb l'agenda ara sí posem punt i final al programa d'avui. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat, amb més propostes, tot a l'actualitat local aquí al 107.3 de la freqüència modulada. Que passin un feliç cap de setmana.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.